FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Aquest cop, des de Cugat Mèdia, hem volgut posar el focus en els veïns, concretament en els veïns de l'edifici declarat en ruïna econòmica de l'avinguda Lluís Companys. Per a ells és un negoci, però per a mi, si he de pagar un lloguer de 1.000 euros, què menjo? El Jesús viu al tercer pis de l'edifici declarat en ruïna econòmica de l'avinguda de Lluís Companys. El menjador de la que encara és casa seva i té una taula amb un munt de papers, tots relacionats amb el cas de la família de grans tenidors que volen fer fora de l'edifici les quatre famílies que encara hi queden per enderrocar-lo. Hi ha el burofax que la propietat va enviar als veïns informar-los que trencava els contractes de lloguer i que el 22 de gener començaria l'enderroc, així com la resolució de l'Ajuntament que declarava el bloc en ruïna econòmica, entre d'altres. El Jesús, que té 85 anys, viu sol i ha acceptat que si ha de marxar, ho farà. Tot i això, creu que es podrà arribar a un acord amb la família català, els propietaris, però que depèn d'ells. El ple de Sant Cugat ha acordat per unanimitat atorgar la medalla d'honor a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Es tracta d'una distinció que s'entrega a les associacions centenàries de la ciutat. En una sessió extraordinària que ha tingut lloc aquest dimarts, el consistori ha volgut reconèixer la trajectòria i el paper de la comissió a la ciutat durant més d'un segle i mig. L'empresa Grífols, amb seu a Sant Cugat, engega un estudi per detectar de forma precoç el Parkinson mitjançant mostres de plasma. Així ho anuncia la companyia farmacèutica després d'haver obtingut una subvenció de 21 milions de dòlars de la Fundació Michael G. Fox per a la investigació de la malaltia de Parkinson que finançarà l'estudi. D'aquesta manera, l'empresa podrà analitzar mostres de plasma de les mateixes persones recollides en diversos moments, abraçant un període de fins a 10 anys. Això permetrà als investigadors veure com evolucionen diferents proteïnes amb el temps en persones amb Parkinson's i ajudar a establir un sistema d'alerta precoç d'aparició de la malaltia. Sant Cugat no apujarà aquest 2025 les tarifes dels autobusos urbans i mantindrà la reducció del 50% a les diferents modalitats de títols multiviatge. L'Ajuntament informa que aquesta mesura és possible perquè s'han acollit a la pròrroga dels descomptes al transport públic del govern espanyol. El consistori assumirà el 20% d'aquest cost fins al 30 de juny i a partir de l'1 de juliol i fins al 31 de desembre el 30%. L'Estat cobrirà els percentatges restants.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu la salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 15 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem ocupant-nos del benestar emocional. Avui, l'ansietat. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb responsables de la xarxa de consum solidari sobre la justificació del preu del producte ecològic. I afegirem una mica de patrimoni local per recordar la Rambla del Celler dels anys 70 i 80 com a centre neuràlgic de l'esport local. I per acabar parlarem de la introducció del panettone en la tradició nadalenca a casa nostra. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Estem d'estrena al Faves Comptades. Avui tenim amb nosaltres la Jana Casares i amb ella aquesta setmana inaugurem la secció de benestar emocional que podreu escoltar tots els dimecres a partir de les 10:05 del matí. La Jana és professora de ioga des de fa 20 anys. Tot i que s'ha format en diferents estils, sempre diu que de qui realment aprèn i li ensenyen més a ser professora de ioga és dels seus alumnes. El seu interès per la psicologia i la filosofia aplicada al dia a dia la va portar a estudiar ioga terapèutic amb el doctor Miquel Fraile. També s'ha format en les disciplines de cos i trauma i coaching relacional. Té una escola de ioga en línia i ensenya presencialment a Sant Cugat i Barcelona. A més de les classes setmanals, realitza tallers mensuals de filosofia aplicada i també retirs on podeu marxar tot el cap de setmana amb ella. Té Instagram, també, i la podreu trobar concretament al perfil @janacasaresyoga. Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Abans de començar amb el tema d'avui, explica'ns una mica de quina manera creus tu que el ioga ens pot ajudar a millorar el nostre benestar emocional.
Jo crec que el ioga és una disciplina realment que està de molt demostrat ja. Hi ha molts estudis científics que ja han demostrat com ens ajuda per temes molt actuals com l'ansietat i la depressió. És una disciplina molt completa on treballem tant el moviment, la mobilitat, la força, la flexibilitat, la respiració, però també aspectes més interns com podrien ser com ens relacionem amb la nostra ment, com ens relacionem amb les nostres emocions i també els aspectes emocionals i més espirituals del ser humà.
Genial. Sens dubte ho anirem descobrint setmana a setmana. Però avui, concretament, si no m'equivoco, vols parlar-nos d'un tema molt concret que, a més, deies que era un com dels més importants. De què parlarem?
Avui parlarem de l'ansietat perquè veig al meu voltant que s'ha disparat moltíssim. És un tema molt actual, on molta gent veu una necessitat de trobar respostes, de trobar maneres de solucionar aquest problema, aquesta afecció que ens ocupa.
A vegades, quan estem estressats o la feina se'ns tira a sobre, potser ho utilitzem d'una forma una mica col·loquial. Ai, tinc ansietat, estic molt ansiós. Però què és exactament l'ansietat?
Mira, per veure l'ansietat, ho farem amb tres paraules que venen de la llengua anglosaxona i tenen una mateixa arrel, que és l'estrès. Val? Aquestes tres paraules són l'estrès, el distrès i l'eustrès. Perquè l'estrès, com a definició, és força física o pressió realitzada sobre un cos. Vull dir que l'estrès en si no és neutral.
És neutre,
Però és com una moneda que té la seva cara positiva i la seva cara negativa.
Molt bé. I sempre, normalment, només li veiem la negativa, però ara veurem que també té...
Exacte. La seva part bona. Sí.
D'acord. Doncs explica'ns aquestes tres paraules.
La cara positiva de l'estrès és l'eustrès. És l'estrès positiu, aquell que, per exemple, quan ens ve al nostre cap i ens diu, escolta'm, doncs et dono una nova responsabilitat, aquell moment on se t'accelera el cor, on et suen les mans perquè estàs emocionat, com ara jo aquí a la ràdio, quan tens por perquè estàs davant d'una cosa nova, però alhora tens moltes ganes de realitzar allò que t'han encomanat i doncs vols sortir victoriós d'allò, no? Doncs aquests símptomes són els mateixos que l'estrès negatiu, però la teva ment et diu que allò és positiu, amb la qual cosa seria com l'estrès positiu.
Ja, ho veuríem una mica com l'emoció, no? Estic
Exacte.
Molt emocionada, ho vull donar tot.
Exacte, estic excitada, estic emocionada, tinc ganes de realitzar això i també genera un estrès.
Sí.
Hi ha un canvi, no?
Sí, i a vegades et pot fer donar el millor de tu, també.
Exactament. Exactament, aquesta pressió, ara veurem després més endavant, pot ser molt positiva si la sabem agafar bé.
D'acord. Quina seria llavors la part més negativa?
La part més negativa de l'estrès seria el distrés. Sol traduir-se com angoixa o aflicció, i és aquest estat d'ansietat, que també ens pot portar a la depressió, que apareix quan sostenim un estat d'estrès en el temps, molt de temps. Llavors és quan es torna un trastorn i quan no resolem allò que ens preocupa, quan ens quedem rumiant una situació que ens estressa durant massa temps, que el temps és diferent en cada persona, perquè un diu, vale, quant de temps passa entre aquest moment de que sigui estrès i es transforma en distrés? Doncs depèn de la persona. Però quan et quedes rumiant una situació i no la resols durant massa temps, allò crea ansietat. És aquest el que té una incidència negativa directa sobre el nostre organisme, perquè fa pujar el colesterol, el risc de patir patologies cardiovasculars, malalties mentals. El nostre organisme se'n ressenteix a poc a poc, baixant les nostres defenses, facilitant l'entrada de patògens. A més, aquest estat d'esgotament generalitzat ens fa propensos a patir algunes malalties.
D'acord. Quina és la teva experiència en primera persona amb l'ansietat? N'has patit alguna vegada?
Sí, jo quan era molt joveneta vaig començar a patir arrel d'un aconteixement negatiu que vaig tenir a la meva vida. Vaig començar a patir atacs de pànic, perquè després ja veurem què són els atacs de pànic el proper dia. Vaig sostenir ansietat durant molt de temps i vaig patir atacs de pànic. I a mi el ioga és el que realment em va ajudar. No, per sort no em vaig haver de medicar. Bueno, per sort de vegades és imprescindible i està perfecte, però en el meu cas amb el ioga ja ho vaig poder resoldre amb les diferents tècniques de ioga, i per això també sóc bastant fan d'explicar el tema de l'ansietat, i molts alumnes meus s'apropen amb aquest problema.
Clar, no hi ha res com haver-ho viscut.
Sí.
I a vegades, Jana, a través dels contes o les paràboles també és més fàcil que entenguem alguns conceptes. Tu ets... A les teves classes t'agrada també explicar, compartir aquesta saviesa que reculls de llibres.
Sí.
Avui has portat un conte, oi, també? Ens
sí.
L'explica?
Sí, és una història molt maca que ens farà entendre i veure aquesta petita pressió, l'estrès, des d'una altra visió. La llagosta és un animal molt suau que viu en una closca molt rígida. Aquesta closca no s'expandeix, així que quan la llagosta creix, aquesta closca es torna molt limitant per la llagosta. Se sent incòmoda i molt pressionada. Quan la llagosta sent aquesta incomoditat, se'n va sota una roca, es protegeix dels seus depredadors i es desprèn d'aquesta closca. Llavors, produeix una nova closca a la seva mida i repeteix aquesta acció cada vegada que creix i torna a sentir la pressió. L'estímul que permet a la llagosta créixer és la incomoditat. Això fa que, d'alguna manera, es vagi reinventant. Segurament, si la llagosta fos un ésser humà, miraria cap a un altre costat, intentaria no sentir la incomoditat i potser no podria resoldre aquest tema, no podria créixer. Perquè, tot i que la incomoditat no és una sensació agradable, ens fa evolucionar. Els temps d'estrès moltes vegades són temps de creixement. El vestit que portàvem fins ara se'ns ha quedat petit i la vida ens demana fer un moviment que segurament ens farà sortir de la nostra zona segura. Així que a mi m'agradaria fer unes preguntes, ara després de la història, perquè cadascú a casa reflexionem. Si tens ansietat, què t'està mostrant la teva ansietat? En quina faceta de la teva vida se t'ha quedat petit aquest vestit que portes? Què necessites incorporar o rebutjar? On no hi ha coherència a la teva vida?
Doncs molt en què pensar, Jana, la veritat. Moltíssimes gràcies. No hi ha dubte que aprendrem molt amb tu durant les pròximes setmanes.
Gràcies, Sara.
Fins aviat.
Adéu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat.
el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Bon dia. La setmana passada ens fèiem ressò de la indignació d'un centenar d'usuaris del programa per la gent gran de l'UMED per l'augment sobtat dels preus de les activitats. En alguns casos, l'increment ha suposat una pujada d'entre 108 i 115%. En aquest sentit, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, avui present a la tertúlia, ens assegurava que el motiu pel qual s'havien apujat els preus era perquè, tal com marca la llei, els preus públics s'han de fixar tenint en compte que aquests cobreixin les despeses de l'activitat que s'ofereix. I els preus de les activitats per a gent gran no cobrien les despeses i no es tocaven des del 2012. Tenint en compte això, la pregunta és clara. Esteu d'acord amb aquesta pujada i la manera com s'ha fet? I si tenim temps, al final de la tertúlia també parlarem del fet que els clubs també han vist com les subvencions de la temporada 22-23 han quedat anul·lades per l'Ajuntament, atenent les dificultats econòmiques existent al consistori. Quin impacte creieu que pot suposar pels clubs aquesta decisió? Abans de començar, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Per Junts, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, bon dia.
Bon dia.
Esquerra Republicana, que ha excusat la seva presència. Pel que fa al PSC, la portaveu del partit de Sant Cugat, Helena Vila.
Bon dia.
El PP, el regidor Alfredo Bergua.
Bon dia.
Per la CUP, el portaveu del grup municipal, Marco Simarro.
Bon dia.
El regidor de Vox, Jordi Grado.
Déu-vos guard, bon dia.
I el portaveu del grup municipal de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
Bon dia a tothom.
Doncs bé, si us sembla, comencem donant resposta a la primera pregunta i que fa referència a l'increment dels preus de l'activitat física per a gent gran de l'UMED. Núria, endavant.
Bon dia. Doncs bé, de fet, ells estan neguitosos del col·lectiu de gent gran doncs, que fa ús de l'UMED, que són uns 300 usuaris, i demà mateix m'entrevisto amb ells. Recordem que aquest és un punt aprovat en el ple del mes de desembre i que bé, s'havien d'actualitzar els preus que des del 2012 no es feia, i sí que certament perceptualment doncs és un 100% o de puja, però doncs, si ho mires amb valors doncs, numèrics, són 5 euros, que certament, efectivament, és un 100%. No diem que no, però si aquesta puja s'hagués fet gradualment des del 2012, implicava mig euro cada any. És a dir, que al final, doncs, amb 10 anys, efectivament, són 5 euros de pujada i és el doble del que estan pagant ara. Ens reunirem amb ells doncs, per explicar-los bé, però és un punt que es va aprovar en el ple ordinari del mes de desembre. I parlant, i aprofito, doncs, de l'UMED i de l'esport per tothom, doncs, avançar-vos que aquesta proposta d'obrir doncs, a la ciutadania per ús lliure les instal·lacions per Nadal doncs, ha implicat que 5.113 persones hagin pogut gaudir de les instal·lacions municipals. I jo crec que això mai s'havia fet anteriorment i jo crec que és important. I aprofito i només faig una miqueta de falca doncs, perquè després agafant aquest esport per tothom, amb el nou contracte de l'UMED, per primer cop tindrem una oferta específica per persones amb discapacitat. Això és oferir esport per tothom a la ciutat. I també oferirem doncs, accions específiques per atreure els ciutadans perquè puguin tenir uns millors hàbits saludables, a part de gestionar préstecs de material esportiu, és a dir, sempre fent iniciatives que no s'havien fet anteriorment des de l'OMET per que més que mai la ciutadania conegui els beneficis i els hàbits saludables de fer esport i activitat física. En tenim fins a 9, no em vull allargar perquè entenc doncs, que tots volem parlar, però 9 propostes des de l'OMET per oferir esport per tothom, a part doncs, inclús del programa PAFES, que és aquest programa doncs, de prescripció mèdica que acollirem també des de l'OMET per fer un acompanyament en aquestes persones doncs, per evitar el sedentarisme i que hi hagi una prescripció mèdica. Doncs, és que són fins a 9 propostes.
Helena Vila.
Sí, bon dia. A veure, des del grup municipal socialista, bueno, la veritat és que certament ho trobem totalment desmesurat, aquesta actualització de preus. És cert que nosaltres, i, bueno, i entomem en aquest sentit doncs, la meva culpa, no?, de que vam votar a favor d'aquesta actualització, no sabíem, i així ho dic, no sabíem perquè que es tractava d'una pujada tan desmesurada, no?, d'aquest 108-110% i més doncs, quan tenim en compte que això afecta a gent gran, a gent major de 65 anys, i per tant, doncs, en primer lloc m'agradaria demanar disculpes. També és cert, i també vull deixar constància que aquest augment de preu no es va especificar en cap moment a les comissions, bueno, a la comissió informativa, en aquest cas, quan parlàvem d'esports, sí que es va parlar, i nosaltres ho trobem raonable, no?, que es vagin actualitzant els preus, només faltaria, però no es va parlar de quina quantitat, no?, s'apujaria. En aquest sentit, doncs, nosaltres, quan anem a ple, tenim expedients de 300 fulls, i és cert doncs, que no vam veure que aquesta pujada era tan significativa. En tot cas, ho trobem totalment desmesurat. Com deia, creiem que la informació no ha estat transparent. Aquest impacte econòmic és totalment desmesurat, insisteixo, i més quan parlem doncs, que volem fomentar, no? Deia la regidora, l'esport per a tothom. Doncs l'esport per a tothom també vol dir que aquest esport sigui accessible econòmicament. Jo també sóc de les que penso que els serveis públics, òbviament, han de tenir un preu, però un preu raonable i a l'abast de tothom. I quan parlem d'aquestes pujades, doncs hem de tenir en compte que hi ha col·lectius vulnerables, com pot ser la gent gran, que a més són col·lectius que necessiten i molt d'aquest accés a l'esport, perquè l'esport doncs, és salut, no? També és salut física, és salut emocional, i crec que un municipi com Sant Cugat doncs, mereix que hi hagi una promoció de l'esport a l'abast de tothom, i en aquest cas crec que, bueno, que en aquest cas el govern s'ha equivocat i crec que hauria de rectificar i en tot cas doncs, donar algun suport a aquesta gent gran perquè realment sigui accessible, perquè ja han manifestat doncs, que aquests preus no són accessibles per tothom.
Alfredo?
Bon dia. Abans que res, nosaltres no vam donar-hi suport en aquesta pujada de preus i dic clarament que és una decisió política. I dic que és una decisió política perquè una ha sigut regidor d'esports en el passat i, per tant, estem parlant d'un programa que sempre ha estat sota el paraigües de l'Ajuntament. Què vol dir que ha estat sota el paraigües de l'Ajuntament? Vol dir que no s'autofinançava. Era un programa que, conscients de la tipologia de gent que feia servir d'aquesta activitat, doncs ja sabíem que era deficitària i, per tant, doncs, l'Ajuntament la cobria. Llavors, ara es decideix doncs, que no sigui així i, per tant, sent tractant-se d'un col·lectiu vulnerable en aquest cas, doncs nosaltres no hi estem d'acord. És veritat que hi ha un canvi de model en els programes, vull dir, és el que estic dient, ja ara es vol que s'autofinancin, però clar, imputant els avis quan es podia haver imputat en altres programes, perquè hauríem d'agafar l'OMET en el seu conjunt, no només aquest programa. Jo crec que no té ni cap ni peus, vull dir, perquè es perd la coherència que hi ha hagut fins ara. Vull dir, no crec que fer aquesta pujada, no dic que en premeditació d'alevosia, no? Perquè quan es va comentar en comissió informativa la pujada, bueno, el punt aquest en concret, en cap cas es va parlar específicament, es va dir, es va generalitzar, no? Jo crec que ara per la gent gran realment, els hi surt més barat i més a compte anar a l'Eurofitness amb un global del mes, perquè tenen totes les activitats que puguin i més, que realment anar en aquest programa amb els nous preus, no? I aquí hi ha una disjuntiva, o realment estan que es volen carregar el programa, o hi ha una poca traça dels serveis tècnics de l'Ajuntament a l'hora d'aplicar aquesta qüestió, o amb dues coses.
Perdona, Alfredo, i quan és més barat una...
Globalment, sí? Pràcticament, amb un Eurofitness tens tot tipus d'activitats mensualment,
per
qualsevol gimnàs privat.
Si us sembla, continuem la roda que interveniu tots per primera vegada i després al·lusions i responem. En aquest cas hi tocava el Marco, de la CUP.
Bon dia. Bé, nosaltres faré quatre punts. En primer lloc, des de la CUP, doncs, compartir la reivindicació de la gent afectada per la pujada de preus de l'OMET. Al final, on no arribem a vegades als representants polítics, nosaltres sempre pensem que la gent, quan s'organitza i detecta les problemàtiques amb les que s'hi troba, és lícit i legítim que es queixin i que reivindiquin un canvi. I en aquest cas, doncs, compartim la queixa. En segon lloc, m'agradaria fer una petita reflexió sobre el concepte de preus públics, i crec que en aquest cas s'estan veient afectats per una política econòmica i de recaptació que planteja la tinença d'alcaldia d'Economia, sobretot amb una mirada més de Junts, en aquest cas Esquerra l'accepta, i crec que això és el problemàtic. Ara l'Alfredo ho deia, no? Si els serveis públics, l'Ajuntament o una institució pot decidir sufragar-los plenament sense que recaigui el cost d'aquests mateixos serveis en un preu públic, en una taxa o el que sigui, no? En aquest cas, doncs, segurament hi ha municipis que ofereixen aquest tipus d'activitats, potser no totes, les d'accés general no, però les d'accés a gent gran, a pensionistes, a persones amb discapacitat o tipologies o col·lectius, diguem-ne, amb certs nivells de vulnerabilitat, els pot inclús oferir de manera totalment gratuïta, garantint aquesta universalitat d'accés, no? Però aquí ens topem amb la mirada de política econòmica i de recaptació de l'actual govern, que és la d'intentar sufragar tot a través d'un cost també al contribuent. En tot cas, podríem plantejar fer una posada d'impostos, que portem dient-ho a dos anualitats, i llavors ajudar a sufragar aquests serveis, no? En tercer lloc, també fer autocrítica. Nosaltres vam donar suport a aquest punt, enteníem que era un punt que parlava d'una actualització de preus. En aquest sentit, no estem radicalment contraris a actualitzar preus. A vegades aquestes coses, a vegades no, s'han de mirar. Igual que un actualitza una pujada impositiva en relació a la recaptació, doncs també t'has de plantejar que el cost de la vida puja i l'Ajuntament, evidentment, es sufraga amb els recursos comuns de tothom, de tota la ciutadania i una societat. Per tant, aquí hi havia un expedient molt gran de molts canvis en relació al canvi de contractació o del concessionari de l'OMET. Aquesta qüestió és veritat que va ser breument explicada, però jo em centraré més, per mi és més autocrític de dir, doncs mira, no hem sabut veure-ho i realment doncs se'ns ha escapat, i llavors en tomar una mica aquesta autocrítica, passo al quart punt, on sí que demanaria al govern una rectificació almenys en aquests punts on els usuaris de l'OMET han saltat la veu d'alarma, no? I veure si aquesta pujada, si s'ha de fer, perquè realment fa molts anys que no es fa i els preus són més elevats del cost del servei, diguem-ne, doncs potser el que es pot mirar és fer una pujada progressiva mica en mica.
Mm-hmm. Jordi?
Nosaltres estaríem bastant d'acord amb tot el que s'ha estat dient fins ara, perquè d'entrada és clar que et sap greu qualsevol entrebanc en les ja malmeses economies familiars. Però, si som honestos, també és veritat, hem de ser realistes, que segons ens explicava la Núria, jo no sabia de quan era aquesta pujada. I en l'entorn socioeconòmic que és Sant Cugat, doncs una pujada d'aquestes característiques, la majoria de famílies, doncs no sembla que hagi de ser un entrebanc molt, molt, molt important. Però, en tot cas, sí caldrà veure, i això sí que ens agradarà estar especialment atents, a veure si aquesta pujada, que segons ells era necessària, doncs a veure si es tradueix en una millora de la qualitat dels serveis que s'ofereixen als usuaris. Això per nosaltres és molt important, perquè si ja hi ha col·lectius que estan queixant en l'àmbit de l'esport de que hi ha moltes coses que no estem fent bé des del consistori, doncs si a sobre els carreguem, encara que sigui, insisteixo, encara que sigui una càrrega suportable per la majoria d'usuaris, però els carregues amb un import més gran, doncs el que sí que necessitem les persones, els ciutadans, és veure que han millorat les instal·lacions, que han millorat els recursos que s'hi destinen.
Uh-huh. Acabem aquesta primera ronda amb el Ramon.
Sí, bueno, bon dia. Jo, abans de que la regidora d'Esports ens ho digui, perquè crec que és la resposta lògica, crec que la feina dels regidors d'oposició no és només escoltar el que se'ns diu en comissió informativa, sinó llegir també, no?, tota la documentació que rebem. I en aquest sentit, doncs, benvinguda, com deia el Marco, doncs, la mobilització de la ciutadania allà on a vegades no arribem o ens equivoquem o no d'allò, no? Jo estic d'acord amb la reflexió que feia el Marco també de que hi ha un element de model, no?, respecte a què són els preus i quin efecte tenen en la recaptació. Nosaltres en aquest mandat no hem votat a favor mai de cap modificació de preus. De fet, en la primera modificació que es va fer el setembre d'aquest paquet, perquè deia l'Alfredo que afectava aquest programa, no? Ha afectat. No, o sigui, han pujat moltíssims programes.
Baixen,
aquest és el que més puja. Majoritàriament no n'hi ha cap que baixi, Alfredo. I al setembre, per exemple, ja vam modificar la pujada de preus del lloguer d'instal·lacions esportives, on nosaltres vam votar en contra, no? Vam ser l'únic que ho va fer. El tema és que en lloc de recaptar més i en lloc d'afrontar el manteniment dels serveis públics, ens estem en una situació, doncs, de retallades, no?, a les entitats i als serveis, i alhora, doncs, de repercutir aquest forat que diuen que hi ha a l'Ajuntament en el propi usuari a través dels preus, que a més recordem, els preus públics afecten a tothom, per igual, no? És a dir, no són com els impostos, que tu els pots repercutir més o menys en funció, doncs, de la renda, en funció de diferents factors. I, per tant, aquí estem perjudicant és a qui un gimnàs privat li sembla massa car, no?, i decideix anar a un servei de l'oficina municipal d'esport per tothom per poder fer activitat física, i, per tant, principalment, gent gran, persones amb discapacitat, persones amb menys recursos i tal, i, com deia Alfredo, doncs, ara mateix estem gairebé equiparant, no?, els preus al que podria ser un servei privat, que segurament ofereix molts més serveis, doncs, jo què sé, com que et deixin una tovallola seca, no?, quan aniràs. És a dir, que al final, fins a quin punt... No, és una xorrada, però al final fins a quin punt aquest servei municipal que estava definit com garantir l'accessibilitat de l'esport, no?, i fer que l'esport no sigui una barrera, o sigui, que l'accés a l'activitat física no tingui barreres, diguéssim, per ningú de la nostra ciutat, doncs, bueno, doncs estem augmentant aquesta barrera al final, no?
Si us sembla, per començar amb el torn de rèplica, comença per al·lusions a la regidora d'Esports, Núria Escamilla.
Val, diverses coses. Bé, de fet, com que porto cultura i esports, us puc dir ben bé que tots els cursos i tallers que es fa per cultura també han de cobrir el cost de l'activitat. Ho dic només a mode informatiu, és a dir, l'Ajuntament no subvenciona en cap cas tampoc cap taller de cultura, val? Això per una part. I després, per una altra part, bé... Efectivament, tothom és lliure de decidir on vol anar a fer esport, d'acord? Ara bé, el programa de l'AUMET sí que ha agafat millores en aquest sentit, quan Jordi comentava, bueno, s'ha augmentat el preu en 5 euros. Hi ha hagut alguna millora? Doncs sí, hi ha hagut millora, perquè ara, abans, el programa de la gent gran era només per gent gran. Però ens estem trobant una societat cada vegada físicament, doncs, més forta. Per tant, què passa? Que aquest programa, nosaltres, el que hem fet ha sigut obrir-lo. I el programa de gent gran no és exclusiu de gent gran. És a dir, una persona de 65, 70, 75 anys pot anar al programa d'adults, també. Cosa que abans només era específic de gent gran. Per tant, heu augmentat tot aquella... O sigui, doncs, perquè hi ha gent que està més preparada, doncs pot tenir més el programa d'adult, doncs que hi pugui anar. I, bueno, la demagogia, ho sento, disculpeu-me, el que et donen la tovallola
era un exemple estúpid.
Sí, no són per 11 euros, perquè no la de la tovallola són 80 euros mínim al mes. Però, de fet, un moment, que és igual, perquè treballem perquè l'esport arribi a tothom. I certament hi ha hagut una actualització de preus, que des del 2012 no hi era. Treballarem amb el col·lectiu de la gent gran, doncs, per mirar a veure si hi ha algú, doncs, que realment no pot... pagar aquest import, doncs, a través de ciutadania, a serveis socials, doncs intentarem millorar, doncs, aquest descompte, però que treballem perquè l'esport arribi a tothom en molts aspectes, i no només tampoc a la gent gran. Efectivament, hi ha molts més col·lectius que, doncs, a vegades no s'ha pensat en tots aquests anys, i que hi ha 9 propostes que mai s'havien realitzat en l'AUMET, o només amb la simple tonteria d'obrir les instal·lacions municipals en època de Nadal, i hi han hagut 5.113 persones. Això també és esport per tothom.
Ramon?
Sí, no, que m'he deixat un factor que també és rellevant. El nostre grup polític, des de fa jo diria inclús dècades, no? Cada cop que parlem de modificació dels preus públics, introduïm un concepte que és el de tarifació social. A Sant Cugat només existeix la tarifació social amb les escoles bressol, i ara no me'n recordo quin servei més, però n'hi havia un altre. Però amb el tema esportiu no existeix la tarifació social, i això és un element que hem situat damunt de la taula durant molt de temps, i a mi em sembla, doncs, això que és injust, no? Anar a tocar preus sense tenir en compte aquest compromís que, a més s'ha aprovat milions de vegades, i potser estic sent demagog, no sé, és un exagerat, ho sento, a la nostra ciutat, no? I, per tant, home, si anem a tocar preus, toquem això. És que, al final, deien, si incrementa 5 euros només, el que són un 111%, però és que també s'han incrementat un 60% les classes de pàdel, que al final el pàdel, qui va a lo privat, és per algun motiu, no? S'han augmentat els campus esportius en un 43%. S'han augmentat... Bueno, és que tinc aquí les dades, ara no les faré totes, però bueno, és que no és només un programa, és que hem augmentat tots els costos del servei d'ocupació municipal, ai, d'esport.
Helena.
Bé, no, jo només puntualitzar, o sigui, jo crec que és un tema també conceptual, i en línia amb el que comentava el Ramon, l'Ajuntament no és una empresa privada. És a dir, els serveis públics sempre, des del nostre punt de vista, sempre han de ser deficitaris, no? I això ve provocat precisament, nosaltres ja ho hem dit quan es van aprovar les ordenances, ja ho hem dit amb l'aprovació del pressupost, ve precisament també per no actualitzar aquesta base fiscal. I és una realitat, vull dir, ho han fet tots els grans municipis, i tenim exemples de grans municipis que aposten per l'esport realment per a tothom, per l'esport accessible i universal, i han hagut d'actualitzar la seva base fiscal, i han hagut de, doncs, de pujar impostos, sí, perquè al final l'eina que tenim les administracions públiques són la recaudació, són els impostos, per donar aquests serveis públics a l'abast de tothom. I crec que al final, vull dir, el temps ens dona la raó. Quan nosaltres, doncs, en el ple, ja sé que és poc populista, no? Diem, és que cal actualitzar doncs aquesta base fiscal, cal pujar impostos, no?, per redistribuir realment aquesta riquesa, doncs es veu reflexat, en aquest cas, doncs amb l'esport, amb la cultura, amb l'educació, o sigui, podríem parlar de molts àmbits de l'Ajuntament, i per tant, jo insisteixo, nosaltres demanem una rectificació, en aquest cas al govern, perquè creiem, doncs, que col·lectius com la gent gran són col·lectius vulnerables i no poden assumir, no?, aquesta irresponsabilitat política de no actualitzar, doncs, en aquest cas, la base fiscal i no actualitzar els impostos, i per tant fer repercutir aquesta no pujada d'impostos en la ciutadania i en els col·lectius més vulnerables.
Alfredo?
Després diu l'alcalde, el senyor Brugaroles, que no es puja la pressió fiscal a Sant Cugat. Jo continuo dient que sí, s'ha pujat l'IBI, ha entrat la tassa del senyor Sánchez, i també, bueno, hi ha preus públics que han pujat. És veritat que quan deia que sí, que hi ha... Tu has agafat l'exemple del pàdel. Jo tinc aquí l'informe que va elaborar el servei d'esports i que s'ha fonamentat la pujada, no? I ja que parlaves del pàdel, les classes de pàdel entre dos persones a quatre persones baixen entre un 11 i un quasi 50%. Vull dir, tinc aquí, ho poso aquí, N'hi ha diversos programes que baixen. Per això deia jo, Núria, que quan s'hauria d'haver agafat tot, suposo que s'ha fet, el compte d'explotació general de totes les entitats de l'UMED i veure quines es poden pujar i quines es poden baixar. I en el cas de la gent gran, no era precisament per pujar el que heu pujat, perquè és el que deia jo, s'ha de compensar. I llavors, una altra qüestió que jo tinc un dubte, i a veure si me la sap respondre. En el model d'explotació actual nou de l'UMED, bueno, en l'anterior, enteníem que l'empresa, repercutia l'IVA, i per tant després ho tenien que pagar. Ara actualment, amb el nou servei, aquest 21% desapareix, ho entenc, així que això no... Ja que ho cobreu directament, entenc que l'IVA desapareix. Per tant, la pujada desapareix, en aquest cas, l'IVA, no? Vull dir que... Vale. I llavors, una altra qüestió que volia dir. El problema de tot plegat... I ho he dit abans en la meva primera intervenció, però hi volia realment tornar a incidir. Dona la sensació que us voleu carregar aquest programa de la gent gran, perquè si no s'entén aquesta gran pujada i sense cap tipus d'explicació com s'ha fet.
Marco?
Jo, bueno, estiré una mica del fil, perquè sí que la Núria explicava
que s'han incorporat nous, nous serveis o que, diguem-ne, les activitats volen cercar un públic de més abast, més gran. Podem estar d'acord amb això, vull dir, crec que no ho neguem. Passa que partim una mica de la base d'aquesta queixa específica d'un col·lectiu en concret, amb més dificultats segurament econòmiques, i que depenen de serveis aquests per no haver d'anar a una oferta privada, que de fet, faig un incís, quan parlava d'això dels gimnasos, jo me'n recordo fa molts anys, anava al fitness aquí de l'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament, que és públic, però me'n vaig anar al DIR, que per 3 euros més tenia 10.000 coses més, no? Vull dir que a vegades les coses passen i crec que s'ha de mirar bé una mica els preus que ofereixen els serveis que són pretesament públics, no? Jo crec que aquí hi ha un problema, que és un canvi de categoria, és a dir, fem desaparèixer una categoria de gent gran per aplicar una altra, que potser té aquesta intenció de buscar un públic més gran, però ens hem deixat enrere l'altra, no? I potser agafo una mica el que deia l'Alfredo, que fem una pentinada general de tota una quantia de preus, que és, evidentment, una feina ingent, i llavors, des del despatx, ens oblidem una mica de la possible afectació que pot tenir en algun públic concret. Jo, per això, ho dic des d'un lloc, des de l'autocrítica, d'haver donat suport a una cosa que crec que no ho haguéssim fet en el cas d'haver filat més prim, però sí que entenc que hi ha coses que s'han d'actualitzar pel cos dels serveis, tot i entendre que hi ha serveis que es poden finançar des de l'Ajuntament 100%. Jo això dels preus, que les activitats d'aquest tipus en preus públics han d'estar autofinançades, no sé on ho posa, crec que... Jo no sé si es paria, però llavors des del 2012 ho vam estar incomplint. Vull dir, jo crec que una taxa és una cosa, i no totes elles, sinó que la taxa, per exemple, de residus, ara per llei europea, sí que s'ha de sufragar el 100% al cost del ciutadà, però no totes elles, eh? No. Els preus, jo juraria...
Bueno, jo tinc aquí la llei del 8/1989, del 13 d'abril, que...
Del 89.
Sí.
O sigui, jo...
Si vols que et digui, és la... Bueno, no,
però com a mínim, el cost originat per la realització de l'activitat, que no vol dir el preu real de l'activitat.
No, no. A part, és una explotació general i llavors es pot fer compensacions. Clar, exacte. No.
Vull dir que jo crec que en aquest sentit un ajuntament pot jugar amb el còmput general de serveis que té i llavors compensar uns amb els altres, no? Per tant, jo crec que aquí tiraria... Bueno, llavors me'n vaig a l'últim que ja he dit abans, eh? O sigui, demanar-li al govern aquesta rectificació, com a mínim, a aquest col·lectiu que sí que ha dit que això potser no és assumible, no? O agafar idees com la que deia el Ramon del tema de tarifa social i plantejar maneres de garantir l'accés universal a totes les activitats.
Mm-hmm. Jordi?
Sí, Ramon, abans has dit que éreu l'únic partit que havíeu votat en contra i estic mirant una notícia
de Cugat
Mèdia.
Al setembre, al ple de setembre, quan vam votar la pujada de les instal·lacions esportives.
Sembla veure que és abstenció, però bé.
No.
Abstenció era el 30 de desembre.
Ens vam abstenir el desembre.
El 30 de desembre. Sí. Es va abstenir...
Bé. Molt bé. Perdoneu que siguem nosaltres tan sempre amb la mateixa matraca, però sabem que tenim partides de més de 600.000 euros anuals destinats a entitats que són ideològiques. Si agaféssim aquests diners i es destinessin a l'esport, ho tindríem solucionat. L'esport és un tema que afecta a un percentatge molt gran de la societat. En canvi, aquestes partides ideològiques, que podem estar-hi d'acord, alguns altres no hi estem d'acord, afecten a uns col·lectius molt minoritaris i, en canvi, tenen unes dotacions molt importants. Nosaltres pensem que per aquí seria una possible solució.
Algú vol...
Bueno, és que l'esport per a tothom també és un tema ideològic. Vull dir, al final, tot és ideologia.
No, però és que ell vol que fem la seva ideologia.
Ah, exacte.
Però en tot cas, el que sí que, perquè no sé qui ho ha dit en primera intervenció, crec que ha sigut el Jordi, el servei, aquest servei concretament, l'activitat física per la gent gran, sempre ha estat molt ben valorat, un servei que funcionava molt bé, vull dir...
Bueno, jo us puc dir una comparativa, l'altre dia em vaig reunir amb una ciutat veïna que té més de 200.000 habitants i estaven supercontents que hi havia 180 persones de gent gran fent esport.
Això,
aquí tenim
dir,
més de 300.
Vull dir que, o sigui, que s'ha de valorar...
Realment, o sigui,
que el programa s'ha de valorar no a partir d'ara, la nova, no, és que ja funcionava la mar de bé, vull dir que
sí, les
coses
sí,
com
sí.
són.
Si us sembla, parlem del segon tema que havíem comentat, el tornem a recordar, és que els clubs han vist també com les subvencions de la temporada 22-23 havien quedat anul·lades per part de l'Ajuntament, atenent a les dificultats econòmiques existents al consistori. Quin impacte creieu que pot suposar per als clubs aquesta decisió?
Bé, primerament, doncs, comentar efectivament que en el si del Consell Sectorial de l'Esport des d'un inici, quan vam arribar nosaltres, hi havia doncs, la idea de recuperar, diguem, les dues convocatòries, i certament, vist la progressió d'aquest any, no ha pogut ser doncs, aplicar les dues convocatòries, però sí que realment tenim la intenció de que aquesta quantia doncs, es pugui ser repercutida doncs, potser en aquest any una part i l'any vinent l'altra. És a dir, que al final la bossa doncs, que hi havia destinada a la subvenció doncs, es pugui donar, l'únic que no fent dues convocatòries, sinó augmentant la bossa, diguem, per les subvencions. Efectivament, en aquest pressupost que hem aprovat, doncs, aquesta partida falta doncs, de dotar-la amb més import, i de fet tenim una reunió dijous amb Economia i Alcaldia i jo mateixa per intentar doncs, posar aquest import doncs, per donar aquest suport a les entitats esportives.
Helena?
Bé, jo crec que aquest és el gran exemple, vull dir que el govern actual no creu en l'esport, o en tot cas doncs, no creu en la necessitat d'aquest esport per a tothom. Per nosaltres el tema de les subvencions és un autèntic despropòsit, i m'explico, és un despropòsit que hi hagi un compromís polític i aquest compromís polític s'incompleixi. Vull dir, està molt bé i els bons propòsits, no?, que ha expressat la regidora, però jo crec que les entitats i el teixit esportiu no necessita bons propòsits. El que necessita són fets i complir amb la paraula. Jo crec que això és molt important en política. En aquest sentit, nosaltres ens temem perquè hi ha tota una sèrie de subvencions doncs, que esperem que s'anunci, no?, com una subvenció de la Diputació de Barcelona que en breu arribarà als municipis. A Sant Cugat aproximadament li correspondran quasi 500.000 euros doncs, que estan esperant aquestes subvencions per cobrir aquestes subvencions, quan aquestes subvencions són per complementar a totes les accions que ja fan els ajuntaments. Nosaltres sempre hem defensat que l'esport és vida, l'esport és cohesió social, l'esport és igualtat, i per tant hauria de ser doncs, una de les àrees més prioritàries d'aquest ajuntament, i més en un municipi com és Sant Cugat, on hi ha tantíssima gent, i tenim la gran sort que tantíssima gent creu en l'esport. Per tant, doncs, el no tenir aquest compromís, no?, amb les entitats que fomenten i promocionen aquest esport, doncs va en contra, no?, de la ciutadania, no?, i de poder doncs, gaudir en totes les etapes de la vida d'aquest esport doncs, tan necessari, d'aquesta activitat física tan necessària.
Mm-hmm. Alfredo?
Bueno, aquesta és una de les grans estafes del que portem de mandat, perquè pues, ja s'ha dit, no?, des de principi de mandat s'ha explicat, i portem un any i mig de mandat, de que s'acumularia, bueno, que hi hauria un any amb dues convocatòries, i sorprenentment el dia 17 de desembre en el Consell Sectorial d'Esports pues, ens assabentem que això no serà possible, no? Jo en aquell mateix moment ja els hi vaig plantejar la solució de que fessin una única convocatòria acumulant els dos imports, que això llavors aniria una mica en línia amb el que el mateix partit de govern, Junts en aquest cas, defensava en el ple de desembre, de gener del any 22, que demanava una pujada considerable de les subvencions amb més d'un 200%, i també demanava l'augment del pressupost d'esports amb més de 2 milions d'euros, no? Aquesta és la línia que tenen que fer, vull dir, ells ho han posat per escrit i han de passar de les paraules als fets, i ara tenen una oportunitat de fer-ho. Nosaltres, ja ho avanço, els grups municipals ja ho saben, els mitjans de comunicació no, presentem una moció inspirada en aquestes qüestions que acabo de dir, inspirada també en el programa de Junts, perquè, clar, quan una cosa es posa bé, o sigui, es posa per escrit i es bones eleccions i nosaltres la compartim, vull dir, a mi m'és igual que ho presenti, sinó que l'important és que es faci, i quan està bé i aquestes propostes hi estem totalment d'acord, doncs ara la pilota la té Junts i té que demostrar realment que quan es presenta unes eleccions amb un programa electoral l'ha de complir. I aquí això espero que facin el ple de finals de gener.
Mm-hmm. Marco?
Bé, jo amb aquest tema entenc que les subvencions en general estan patint canvis en tots els àmbits, i entenc que s'han de rectificar aquestes errades, com a mínim en termes de promeses que ara deia l'Alfredo, no? Però jo en aquest tema sempre me'n vaig una mica per la derivada, perquè quan parlem de subvencions al món de l'esport i tal, també hi ha un tema que és quin esport estem ajudant a que que es promogui a la ciutat i quin model volem implementar, no? O sigui, jo crec que els clubs esportius tenen, han de tenir els seus recursos o el seu acompanyament públic, però alhora és la manera d'entrar a l'esport i a fer salut, que també s'ha dit, a través d'una via federativa generalment. Jo crec que això també és un problema. És a dir, si enllacem aquest tema amb el debat anterior de l'OMET, de l'Oficina Municipal d'Esport, per tothom, i per tant garantint la universalitat d'accés a la pràctica esportiva com un mètode de salut, no, de vida saludable i de més, per tant, com una política també de salut pública, pràcticament, crec que hem de pensar també en els usos que els clubs fan de molts equipaments de la ciutat. O sigui, jo no dic cap mena, ho dic sense cap mena d'acritud cap a cap d'ells, o sigui, a més ens hem reunit amb molts d'ells al llarg dels anys i això, i també segurament ho saben, però a vegades també hi ha un ús massa intensiu d'equipaments per part dels clubs, i a vegades ens oblidem que els equipaments són de tothom i no són només dels clubs. Llavors, a vegades una entitat vol fer una activitat a un equipament esportiu, també sent una activitat esportiva, però d'aquestes més així lliures, diguem-ne, i és molt difícil accedir-hi. Llavors, els clubs també van creixent perquè tenen molta demanda, la ciutat és molt jove, té unes peculiaritats demogràfiques i jo diria també socioeconòmiques que fan que hi hagi molta pràctica esportiva a través dels clubs, i l'Ajuntament aquí es troba una mica en un atzucac, i jo crec que aquí s'ha de decidir una mica amb mirada de fons i estratègica quin és el model esportiu que es vol, sense deixar d'acompanyar els clubs, però també tenir en compte que al nostre parer falta una aposta clara per un esport lliure, de lliure accés, diguem-ne, que no tingui en compte les lògiques competitives o federatives.
Jordi?
Nosaltres recollim el que ens explica la gent, no? O sigui, no fem res més que escoltar, i les entitats esportives consideren que una partida de 2,7 milions d'euros doncs és insuficient en comparació amb altres sectors com cultura, que han rebut un increment de les partides pressupostàries destinades. I tot i així, per exemple, tu parles amb gent de l'àmbit cultural de Sant Cugat, com el senyor Canals, de la Galeria Canals, i també et fa notar que, tot i que s'ha incrementat en cultura, només en una part determinada de cultura, per exemple, les arts plàstiques, doncs no estan massa contents amb com s'estan fent les coses. Es denuncia, parlem de l'esport, es denuncia la manca d'instal·lacions cobertes adequades o manteniment insuficient de les existents. Nosaltres considerem que hi hagi una campanya que es diu Salvem l'esport a Sant Cugat, doncs ja és molt significatiu. Alguna cosa hem de fer per donar-hi la volta a la situació.
Ramon, acabem amb tu aquesta ronda i a veure si després les intervencions les fem breus, que ens doni temps d'arribar sí. A les 11 en punt.
Bueno, primer, és que de l'última intervenció he flipat una mica, perquè és realment no conèixer realment res de com funciona la ciutat. Si les partides en cultura no han pujat, només hi ha hagut la pujada de la Unió i això sembla que hagin pujat, però no ha pujat en cultura respecte a l'esport. Vull dir que al final també cal dir les coses com són.
Algun mitjà de comunicació va dir que el 30%...
Bueno, perquè s'incloïa... que s'incloïa la Unió.
Enganyes els mitjans de comunicació.
No, jo no enganyo ningú.
Són els mitjans de comunicació.
Deixeu-ho
al
Ramon, sisplau, que faci la seva intervenció.
Bueno, ja, però comença a explicar aquestes coses que fan pujar el pa de preu. Va, Ramon, endavant.
No. Bueno, no, tornant al que estàvem comentant. Jo, aquí hi ha un element que és que durant molts anys ens hem omplert la boca de que Sant Cugat és un exemple de bona gestió, no? L'Ajuntament i tal, i jo sempre intento esmenar aquesta visió, i a més és que en aquest cas tenim l'exemple paradigmàtic de que aquest equip de govern concretament... la planificació estratègica brilla per la seva absència, no? O sigui, és que sembla que me'n vagi a un element més superior, però no? Seguim sense... Quan critiquem que no hi ha pla d'acció municipal, ens diuen, no, però és que és el pressupost on marquem les prioritats del govern, vale, d'acord. Però llavors veiem com l'equip de govern va anunciant en consells sectorials, en premsa, etc, accions estratègiques que no estan al pressupost, com per exemple fer que la subvenció d'aquest any sigui d'un any i mig. No? Però és que el pressupost no hi és, això. Llavors és en plan de... Clar, van anunciant coses, però escolti, doncs quan facin el pressupost tinguin-ho en compte. És que, al final, hi ha elements que bueno, a mi em sorprèn, diguéssim, que ens venguin, no?, de que són els millors gestors del món i els millors gestors de Catalunya, i en canvi siguin incapaços de planificar estratègicament les seves polítiques. És que ja n'hi ha prou.
Comencem... Digues, Oriol.
Sí, és a dir, efectivament hi ha modificacions de pressupost, i això crec que tots els governs hi ha hagut, i al final doncs, acabes has d'aprovar un pressupost, perquè jo crec que amb això ens beneficiem tots els ciutadans, i després es poden fer modificacions de pressupost, i això jo crec que sempre s'ha constatat, doncs, que el pressupost és viu, i jo crec que amb tots els governs hi ha aquesta possibilitat de fer modificació, perquè realment és
sí,
important.
Sí, però tu has de modificar quan tu tens un pla. És que aquí, on està el pla, Núria? És que cada dues setmanes ens el canvieu. Aquest és el tema.
Bueno, a nivell d'esports, nosaltres tenim molt clar el suport que estem donant, i no només cap als clubs, sinó també en quant a inversions que realitzarem en el manteniment d'equipaments, que aquest, doncs, agafant també suport de la Diputació, doncs, que també destina uns diners, i efectivament estem en converses amb Diputació i Generalitat, doncs, per subvencions, i la MB per subvencions per manteniment dels equipaments, i ho estem treballant, i en breu, doncs, veureu les nostres prioritzacions. Hi han algunes que ja les coneixeu i altres que les anirem coneixent, però perquè les estem treballant. Ara bé, efectivament, l'esport és, com bé diu el Marco, una part d'esport per tothom, i una altra part és el suport a les entitats i els clubs. I jo crec que aquí és on s'hem de fer la balança. I només una cosa, les subvencions van amb uns programes, i aquests programes adequen amb les polítiques que volem cap a on vagi. Per tant, amb el programa d'esports, doncs, el que es puntua molt, doncs, que hi hagi una part doncs, de gènere que estiguin a l'esport, o també que hi hagi inclusiu, o que hi hagi esport amb discapacitat, amb persones amb discapacitat. És a dir, tota aquesta subvencions van realment molt lligades a la política que volem que sigui l'esport a la ciutat.
Alfredo, us demano brevetat perquè pugueu parlar tots, que ens queden 5 minuts.
No, que a mi em fa gràcia que diguis que s'invertirà molt perquè les inversions en esport, realment el que es va presentar en el darrer pressupost, el pla d'inversions per l'anual, és que pràcticament és nula, hi ha quatre cosetes, però...
És que no està en l'esport,
és que tinc aquí l'Excel de tota la ciutat, i inversions en esports es poden comptar amb els dits de la mà, i pràcticament si realment apareix aquesta inversió, bueno, que els gins que venen de la Diputació, pues, benvinguts seran, i efectivament pues, que s'estinin això, però bueno, jo crec que les dades són les que són. A Sant Cugat està invertint més o menys entre uns 40 i pocs euros per persona de pressupost, i quan la mitjana de la província està al voltant dels 70 euros, vull dir, aquesta és la gran realitat. Dades de la pròpia web de Transparència de l'Ajuntament, però també et dic una cosa, el propi tinent d'alcalde, el senyor Bruguerola, es va dir al Consell d'Esports que l'esport estava mal finançat. Pues bueno, pues està. Pues posem-hi fil.
Helena.
No, totalment d'acord amb el que deia l'Alfredo. Vull dir, això és una evidència. L'esport a Sant Cugat està mal finançat. Vull dir, tenim les dades. Vull dir, crec que som, doncs, el municipi que menys inverteix amb esport de tota la província de Barcelona, el que no pot ser, jo insisteixo, vull dir, aquestes subvencions, no, que ara anomenava la regidora de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat, que vindran subvencions molt importants, no poden suplir el que l'Ajuntament hauria d'assumir. Haurien de ser un complement, i en aquest sentit aquest complement tindria que anar lligat a parlar amb les entitats, a parlar amb els clubs, per veure de quina manera, doncs, es poden millorar les coses, però no pot ser que tota la política esportiva de l'Ajuntament es basi a les subvencions que venen d'altres administracions. I jo insisteixo en el que deia el Ramon, el gran problema que tenim a Sant Cugat és que no tenim projecte de ciutat, i per tant no tenim projecte esportiu de ciutat, i també insisteixo, cal escoltar a les entitats, cal escoltar els clubs. Tenim entitats referents com la Coordinadora, com Sant Cugat Creix, vull dir, que promouen també l'esport per a tothom, i cal escoltar-los, i cal, doncs, que siguin també una eina de promoció real de l'esport, i des de l'Ajuntament cal donar suport.
Jordi?
Nosaltres també trobem a faltar que Sant Cugat tingui un projecte esportiu de referència. D'altra banda, estaríem d'acord amb que els pressupostos varien, com deia la Núria fa un moment, i que d'alguna manera són vius. Doncs entre tots busquem la manera d'incloure més partides destinades a l'esport de Sant Cugat, especialment, al nostre entendre, a les entitats i als clubs.
Marco?
Jo, no, breument, perquè ara això es parla molt de que percentualment estem en un índex molt baix de lo que és la inversió en esport en la ciutat, i sabrem si sigui així. També és veritat que s'hauria de veure què concebem per inversió en esport, si és només subvenció, si és activitats o serveis, o si és infraestructura, però en tot cas jo crec que sí que hi ha darrere una mirada clara, que és aquest ajuntament ha sigut governat doncs, durant dècades per un mateix model polític i no s'ha invertit prou segurament en esport com no s'ha invertit en altres coses, perquè s'espera que depengui l'activitat pròpia de cada individu dels diners que té una mica la seva butxaca. I com que aquí hi ha proliferat moltes famílies, diguem-ne, que tenen cert poder adquisitiu i hi ha molts clubs, doncs al final la gent s'ho paga pel seu compte i crec que això també és una qüestió d'en compte.
Bé, doncs no tenim temps per més. Fins aquí la tertúlia política. Gràcies a tots i totes per assistir. Recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín del Faves Comptades amb Carles Reverte.
Adéu, bon dia.
Gràcies, adéu-siau. Adéu.